diguem-ne, a la proposició de llei que està al Consell de Garanties Estatutàries, i de l'altra, aquest decret, que també avui hauria d'haver anat en paral·lel. Aquest decret que s'està preparant té sentit sense la llei? Ho dic perquè el decret, en principi, tothom tenia clau, així se'ns havia explicat, que abans de dimarts, com a molt estirar dimarts, hauria d'estar aprovat per donar cobertura als directors de centre del país, però, en canvi, ara podria ser que l'aprovació de la llei se n'anés a més enllà de dimarts.
Bé, aquest escenari de moment no el contemplem. Ja li he dit abans que nosaltres el que volem és poder donar compliment a aquesta necessitat que hi ha, que té una data límit, que és el 31 de maig, que tenim màxima predisposició per tal que en el moment que arribi el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries fem aquest ple per donar aprovació a la proposició de llei. És cert que Junts per Catalunya la proposta que va fer era un decret llei que pogués donar compliment a això, però també és cert que, com vostè sap, en tota negociació parlamentària hi ha ajustos, i per tant nosaltres també vam rebre la proposta d'aquesta proposició de llei i vam treballar en aquestes dues vies. Tal com està planificat, o el que a nosaltres ens agradaria pel que fa al calendari, seria que primer donés aprovació a aquesta proposició de llei i després al decret llei, i per tant estem confiats i esperançats que això continuï sent així.
Per tant, vostès encara confien que el Consell sigui prou ràpid en la seva decisió per mantenir aquest tempo?
Jo ja li he dit abans que el Consell és un òrgan autònom, però que sí que és veritat que creiem que tenint aquesta data límit del 31 de maig estem encara esperançats a poder donar compliment a tot aquest procés que hem treballat durant les darreres setmanes de manera molt intensa.
Una darrera qüestió, no té res a veure amb el català, però aprofito, vostè és la portaveu de Junts per Catalunya. Catalunya Ràdio acaben d'explicar que el govern ajorna la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Entenc que arribats a aquest punt, ara mateix al país, vostès tenen molta representació territorial, s'han mostrat clarament favorables a que aquesta candidatura tiri endavant, són molt conscients de tot el que ha passat al llarg d'aquests darrers dies i de la polèmica que hi ha amb aquesta proposta que s'està intentant construir de seu olímpica entre Catalunya i l'Aragó. Entén que amb totes les incerteses s'ajorni aquesta consulta?
Bé, jo crec que el més important és que aquesta consulta es duga a terme. El més important és que la decisió la prenguin els habitants de les comarques del Pirineu i, per tant, que es faça en aquell moment en què el govern la considere òptima. I si ha de ser posposada per aquests motius que jo li dic, entenent que el més important és que aquesta consulta es pugui fer, la decisió del govern serà encertada.
Senyora Sales, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Que tingueu un molt bon dia.
Que vagi molt bé. Passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. Això és el que està avançant també aquesta hora Catalunya Ràdio. El govern ajorna la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Ja us deia fa una estona que d'aquí a 20 minuts hi ha prevista una compareixença de la portaveu del govern, consellera de la presidència, Laura Vilagrà. I sembla que l'anunci anirà per aquí. Ja feia una estona que semblava que la compareixença no era per explicar la consulta, sinó que podia tenir a veure amb el que s'estaria apuntant des de Catalunya Ràdio a aquesta hora. Per tant, mira, se'n gira feina i haurem d'estar pendents a partir de 9:15 del matí d'aquesta compareixença de la Laura Vilagrà. Ho podrem fer, evidentment, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Va, que farem una pausa per la publicitat i amb tot això obrirem el temps de tertúlia. Avui amb la Fra Blanc, com el Manuel Milian Mestre i amb el David Miro. Ara ens hi posem.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega't-la. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ah, doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, ajornada la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern que estava prevista pel 24 de juliol. El motiu, evidentment, és la falta d'acord que hi ha a aquesta hora encara sobre una possible candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó. De fet, no està clar exactament tampoc el COE com acabarà articulant aquesta candidatura. Clar, també és veritat que hi havia algú que havia anat dient, escolta, doncs que la faci només Catalunya i ja està. Que no és tan fàcil, bàsicament, per exemple, perquè per fer les proves d'esquí de fons el Comitè Olímpic marca una sèrie de requisits que han de tenir les pistes d'esquí de fons i les de Catalunya no el compleixen, bàsicament, que és que les pistes d'esquí de fons han d'estar a una altura màxima que no pot superar els 1.600 metres d'alçada i les pistes d'esquí de fons de Catalunya que podrien acollir les proves olímpiques estan per damunt d'aquesta altura i, per tant, no valen. Per tant, parlant en plata, si Catalunya vol acollir uns Jocs Olímpics ho podrà fer, però sempre necessitarà que hi acabi participant algú altre, per exemple, per qüestions com l'esquí de fons, per ja no parlar dels salts de trampolí, etc., que no el tenim i ja s'havia dit que no s'invertiria en construir-lo. Com que hi ha tot això damunt de la taula, la notícia que us podem avançar a aquesta hora és que el govern ha optat per ara, bàsicament per inconcreció, perquè no sabria què preguntar als ciutadans, d'ajornar aquesta consulta. Hi ha prevista una roda de premsa d'aquí a uns 20 minuts aproximadament, a partir de 9:15, que mirarem de seguir en directe, evidentment, aquí al matí a Ràdio Estel, i en parlem en temps de tertúlia. Avui amb l'Afra Blanco. Afra, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia,
senyor. Un plaer saludar-te.
Autèntic plaer per mi.
Gràcies per acompanyar-nos avui al Matí Radio Estel. Tens una estrena al Matí Radio Estel amb un dia farcit, eh? No ens l'acabarem, ja t'ho dic ara. S'acabarà la tertúlia i no haurem acabat els temes avui. Però vaja, ara hi entrem en tot plegat. Manuel Milian, mestre, com estàs? Molt bon dia.
Bé, avui cansat, com diria el David.
Cansat? És un mal dia per
avui,
estar cansat, Manolo, eh?
Una nit complicada.
No he pogut ni llegir el dia ni d'ahir, ni el d'avui, ni res de res. Avui cansat.
Bueno, ara sí, ja t'animes una mica, va.
Home, no, si animat estic. El problema meu és físic, no és ni moral ni espiritual, ni físic. Llavors, que al Prat de Llobregat vaig tenir una conferència amb el Rotary Club, amb sopar seguit, que a l'una i mitja del matí estàvem allí parlant al carrer.
És que, Manolo, clar, els accessos, Manolo...
Sí,
se paguen. David Miró, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Gràcies per acompanyar. Anava a demanar-vos una valoració sobre la qüestió del català. Avui tenim la qüestió del català, diguem-ne, empantanegada al Parlament. Ara en parlàvem amb l'Esther Ribó i amb la Mònica Salas. Ens acaba de saltar això dels Jocs Olímpics. Vull parlar també de les relacions del PSOE, jo diria del PSOE amb el món, diguem-ne, eh? Perquè avui a l'informatiu us hem explicat allò. Si ara faig una síntesi, avui us he explicat que ahir Pedro Sánchez va aconseguir enfadar-se amb Podem que s'abstingués en una votació per una llei que s'ha aprovat en el Consell de Ministres, on ja podem. Una llei que s'ha aprovat amb el vot en contra d'Esquerra, que és qui va investir Pedro Sánchez, que va tirar endavant la llei amb l'abstenció del Partit Popular i de Ciutadans, i que en l'anunci d'ahir que faria una nova llei pel CNI i la llei de secrets oficials, que qui buscarà l'acord per fer-la, és amb el Partit Popular. Vull dir que és una mica el món al revés en un dia... I tot això ens ha conflit en aquest divendres que enganxa el Manolo cansat, vull dir que imagina't, eh? I tot això... Ho tenim, però mira, per posar una mica d'ordre, com que d'aquí a 10 minuts encara no sortirà la portaveu del govern i parlarà dels Jocs Olímpics i entrem en la qüestió dels Jocs Olímpics, us demano com a mínim una valoració de la qüestió del català. I ara m'ha escoltat a l'Esther Ribó, m'ha escoltat a la Mònica Salas, que això ho tenim estacat al Consell de Garanties Estatutàries d'una banda, amb un termini que s'esgota aquest dimarts, un decret del govern que no ho ha dit, però se li ha entès a la Mònica Salas, que difícilment pot fer el decret al govern si la llei abans no està aprovada, però això pot arribar a passar, i que el govern ara hagi de buscar com fa un decret amb una llei que encara no té. I aquí estem, que no hi ha manera de desencallar la situació. Manolo.
Bueno, jo crec que és una de les apories, parlo en termes més filosòfics, apories contradictòries que se produeixen en la política. I jo crec que aquí hi ha una qüestió de fons i una qüestió de procediment, de forma. La qüestió de procediment és la que és. Hi ha un reglament, hi ha una normativa que diu que no es pot portar a terme si hi ha una consulta directa prèvia al Consell de Garanties Autonòmiques. No? I què passa? Que això porta un plaç de 7 dies i això coincideix en que la llei ha de ser aplicada abans del 31... Bueno, la llei del Parlament... Perquè llavors està la sentència que diu que abans del 31 s'ha d'aplicar la normativa segons la justícia. En conseqüència, és una contradicció de tot un procediment fet intencionadament, suposo, han buscat el moment oportú per poder paralitzar el nou projecte de llei. Què passa? Que això té una part formal, que és aquesta, però té una part de fons. I la part de fons, ja aquí entrem en una discussió molt sèria. Òbviament, la llengua és el català i la llengua és la llengua oficial en Catalunya i cooficial en Espanya. I això té un reconeixement jurídic, per mi, per se, encara que no fos específic, a partir del concepte de nacionalitat aplicat a Catalunya. Jo crec que si se reconeix el concepte de nacionalitat, és un concepte fonamentalment cultural. Ergo, si és un concepte fonamentalment cultural que marca una identitat, vol dir que se respecte les condicions o condicionants d'aquesta identitat. Ergo, la llengua és la manifestació exacta d'aquesta identitat. Per lo tant, torno a repetir, per lo tant, no hauria de ser qüestió a debatre, sinó qüestió per ser. Aleshores, que aquest problema, aquest raonament, és el que no funciona. I no funciona perquè, clar, està la cooficialitat i com s'interpreta la cooficialitat i com s'interpreta la immersió lingüística. I aquí comença un debat molt seriós del que hi hauria una visió pragmàtica i una visió fundamentalista. El que vol aplicar el Parlament de Catalunya amb aquesta concertació que ha fet els grups parlamentaris, inclòs els socialistes, és una concepció quasi fundamentalista, es digui el català i punt. I una concepció fragmàtica és quants milions de persones usen el català al món i quants milions de persones usen el castellà al món. Era què vull dir? Que pragmàticament, de cara al món de l'economia, l'expansió internacional, etc., el castellà és la segona o tercera llengua del món, més de 500 milions de parlants. En conseqüència, lo pràctic seria conciliar les dues posicions. I aquest és el problema. I no m'atreveixo a dir quina és la solució.
Bueno, de moment, mira, l'Ester Nuevo, quan s'ha referit a la llei en aquesta entrevista, no?, i ha dit, quan fem aquesta distinció entre vehicular i curricular, és un eufemisme. La Mònica se les ha dit, no, no és un eufemisme, no? Una cosa és una llengua vehicular i l'altra és una llengua curricular. I aquí, en aquesta lectura afra, és on hi haurà la discussió de fons, diguem-ne, no? En si aquest curricular és un eufemisme de vehicular o no.
Sí, però vull dir...
És que crec, és que amb total sinceritat, Manolo... i sent absolutament necessari el que has exposat i el que ens has explicat a tots, no?, per saber entendre també i conèixer els tempos, ara mateix el joc de la política no passa més enllà, i això és força lamentable, ho haig de dir, però no passa més enllà de ni tan sols el relat, sinó els termes del relat. Rau aquí el debat, considero, eh? I ho hem pogut veure en les dues entrevistes anteriors, no? En qualsevol cas, per mi, la gran notícia és la fumata blanca, ja m'ho permetràs, no? I, evidentment, hi ha dues maneres de fer oposició. La que podem observar a mans de Ciutadans, del Partit Popular i de Vox amb el Consell de Garanties, i que perpetuen la intenció de seguir mantenint un conflicte no només en el marc de la cambra, que aquí pot tenir i pot ser lícit. I fins i tot podríem dir que el debat és necessari, no la confrontació, però sí el debat. La seva pretensió és mantenir el conflicte dins de les aules. I això és el que a mi, si m'ho permeteu, és el que més em preocupa. Que el català és llengua nuclear a Catalunya, per no utilitzar el terme vehicular, per no utilitzar altres termes per la llengua castellana, el castellà, efectivament. I a més, el català ens fa tots iguals. I ho diu una neta de gallecs i filla, en aquest cas, també de gallecs, que van arribar a Catalunya, que van obrir les portes a un nou món, a una nova oportunitat, i el català ens fa tots i totes iguals, no? Llavors, celebro, per una banda, que siguem capaços de tenir a Catalunya la capacitat de, des d'una part de l'oposició i des d'una part de govern, poder pactar i que el debat, en tot cas, es caigui només en els termes del relat i no en el relat, i per altra banda situar i evidenciar que tenim una part de la nostra cambra que vol continuar en el marc de la confrontació fins al punt que no vol que surti a les nostres aules.
David.
Sí, però el problema que hi ha és que aquest acord ha arribat massa tard.
O sigui, sí, estic d'acord.
Sí, al final...
El podíem haver tingut al març.
Clar,
març.
Exacte. Llavors, tu li has donat una carta a aquesta oposició, diguem, al que podríem anomenar la dreta espanyolista a Catalunya, que, sí, que històricament, excepte segurament, això el Milian Mestre, diguem, tindrà més informació, és des de l'Eix Vidal Quadres, diguem, o des d'algun moment històric, també se suma, diguem, i es posa en contra del sistema d'escola en català, de la immersió, etc. Però des de fa molts anys ja tenim aquest percentatge, diguem, de vot que bàsicament això els uneix bastant, no?, que és Ciutadans, PP i Vox, no? Però vaja, el tema és que tu els has donat una carta que és fer servir el reglament per torpedinar l'aplicació d'una llei. I, sincerament, no, o sigui, vale, ho podem criticar, però estan en el seu dret també, perquè en el seu dia els independentistes també van fer servir el reglament del Parlament com a arma de jugada mestrisme, una mica, no? Al final ara se't gira en contra, però se't gira en contra perquè tu els has donat aquesta oportunitat. Si això s'hagués fet al març o dues setmanes, fa dues setmanes, doncs ara no estaríem en aquesta situació. Pel que fa a l'acord en si, jo, la veritat és que no sé, igual és que sóc massa literal a la lectura, però a mi em sembla claríssim el que diu aquesta reforma aquesta llei. Per a mi una llengua vehicular és la llengua que es fa servir a l'aula per vehicular els coneixements. I una llengua curricular és una llengua l'assignatura de la qual està dins del currículum. Per tant, no veig aquesta cosa de que llengua curricular sigui un eufemisme per dir llengua vehicular. Vull dir, no, jo no crec que això no colarà. Si aquesta és la idea, diguem, jo crec que no evidentment no colarà. I després, més enllà de quina posició tinguem sobre quin ha de ser el model d'escola, el que jo crec que és una aberració i que haurien d'estar tots d'acord és que això no pot, o sigui, no poden venir els tribunals a dir, prou a imposar un percentatge concret del 25 i per què no el 24. És que, o sigui, això és una aberració que jo estic convençut que si això algun dia va a Europa, Europa dirà, escolti, vostè està envaint, vostè poder judicial està envaint un altre poder, que és el poder legislatiu, que no és la seva competència. També és veritat que el poder judicial s'hi posen tot últimament, no? Ho hem vist. Et diu el tant per cent que has de fer en una llengua a l'escola. Et marca amb la pandèmia, no? Si podies tancar, si no podies tancar. Vull dir, al final, aquí hi ha una extralimitació, jo crec, del poder judicial, i s'ha de buscar la manera de que això no... De que això de desjudicialitzar l'escola. És que això és una barbaritat. Això és una barbaritat.
Jo el que més any... Perdó. El que més enyoro, potser, en el marc d'aquest debat i fins i tot d'aquestes possibles intromissions, és que encara em manca veus polítiques que parlin de més enllà del debat del 25 al 24, al 23, per cent, perquè ens entenguem, no? Catalunya ha tingut en aquests dies mobilitzacions i vagues dels seus professionals de l'educació, de la formació. Per què? Doncs perquè portem des de l'any 2010 arrossegant tot un seguit de retallades, no? I, per tant, quan parlem de la protecció de la nostra escola i quan parlem de la cultura de la nostra escola, necessàriament, intrínsecament, i del nostre model d'escola, necessàriament, intrínsecament, hem de parlar dels nostres professionals. Aquí és veritat que hi ha un desviaix. No podem tenir, per una banda, una lluita pel 25%, no?, i pel català, i la prevalència del català, i la nostra llengua vehicular, i, per altra banda, els nostres professionals, tenir-los absolutament denostats fins al punt en el que, a dia d'avui, estan fent vagues per la saturació en aules, per la manca de professionals, per les retallades que arrosseguen des de l'any 2010. Doncs aquí em manquen veus polítiques, doncs, que donin valor i, sobretot, acordin en matèria d'una injecció potent per la nostra escola pública catalana.
Oi, a mi...
Ara, altra banda, també.
Sí, sí. No, no. Ara et dono la paraula, Manolo. I també ha fet lligant amb això uns mestres i, sobretot, uns directors d'escola i de centre que estan ara posant-se les mans al cap i esperant a veure el decret aquest del govern, a veure què diu,
en què queda,
com ho diu, sí, sí. I com sí, sí. Ho pot dir en funció de si hi ha aquesta llei o no hi ha aquesta llei aprovada, diguem-ne, per realment tenir un paraigües davant del que els pot començar a passar a partir, doncs, mira, si el termini acaba dimarts, doncs a partir de dimecres al matí, diguem-ne, eh?
A mi el que me sorprèn i me xoca una mica, i crec que és un mal servei, és convertir la llengua en element de xoc polític. Jo crec que això és una autèntica barbaritat, i això crea problemes addicionals que per se no haurien d'existir. No haurien d'existir. Per tant, si tu has nascut en un lloc, has tingut una cultura determinada que t'ha acollit, com és el cas d'Afra, per exemple, no? Això vol dir que bueno, pues tu parles aquella llengua i punto final, no hi ha tot dia. Aleshores, clar, aquí s'està utilitzant el vehicle de la llengua com una qüestió ideològica, i dic ideològica, i sé el que estic dient, que canvia molt vegades els paràmetres de jutjament de lo que és la realitat política i social. I això, tu has fet una al·lusió, te l'agafo, i jo vaig viure el tall, va ser exactament en 1990, quan va accedir el Vidal Quadras a la presidència del Partit Popular, que va capgirar la política que tenia el Partit Popular. Anteriorment, a l'arribada de Vidal Quadras, Jorge Fernández Díaz va acceptar el joc, que no va fer qüestió, i el català no era qüestió. Però, esclar, aquí hi havia un paraigües, i el paraigües era un senyor gallec, que es deia Manuel Fraga Iribarne, que ell tenia molt clar el tema de la llengua, tan clar que la llei d'immersió lingüística catalana la va aplicar ell en Galícia. I per això en Galícia no es parlava públicament el gallec i ell el va imposar a les escoles i es va fer públic. Què va passar? Que, clar, ell tenia una visió molt, diguem, molt particularista de les localitats o dels llocs on realment se conreava una cultura determinada. Jo que vaig passejar amb ell, per tota Galícia, jo ho veia, falava galego con els paisanos, m'entens? I ell això tenia la sang. Això feia que entenia perfectament aquí, i per això s'entenia perfectament en Jordi Pujol. Així de clar. Va arribar el Vidal Quadras i va trencar. Va trencar i llavors va imposar ja el castellà i la castellanització, perquè, clar, hem de defendre, i aquí ve la segona part, hem de defendre els nostres votants. I clar, els nostres votants, prioritàriament, ell va entendre que eren castellanoparlants, la gent de la immigració, i va decantar políticament una decisió partidària que va portar després al conflicte. Per això dic jo, són matisos que aclaren moltes coses, però clar, jo donaré més informació. I que resulta que un dia Fraga me crida, jo el veia cada mes, pujava dient amb ell, i teníem unes xerrades del confessionari, que deia jo, que era un reservat de una taula per 5 persones, i estàvem mano a mano, i mostràvem hores. I me crida i me diu, escolta, sube, quiero hablar contigo. ¿Qué coño pasa con Catalunya? Repeteixo el to d'ell. Digo, pues, tu Manuel, pues que el Vidal Quadras empezaba a derechitar el partido y, claro, hay rescabrajamiento, y ves, de sectores del partido que no están de acuerdo. ¡Jo! No me dejan tranquilo de llamadas telefónicas de catalanes del partido que se quejan de Vidal Quadras y esta política que está siguiendo. Y yo le digo, Manuel, yo le pronostico, si sigue esta política, llegaremos a un tope que será bastante alto. Yo siempre digo que el PP a Catalunya tiene un top, que eren 21 diputats al Parlament de Catalunya. Ho he dit tota la vida. Vam arribar a 19, que no passaria mai d'aquest top. I clar, en aquell moment, no sé quan hi havia 12 o 14, i jo li vaig dir, subiremos de voto, claro, porque subiremos de voto porque hay un sector castellanista que hemos apoyado.
Sí.
Però sí, Mos convertirem en partit extraparlamentari un dia. Ara quasi ho és.
Quasi. Sí,
ara en té dos. Clar. Ara quasi ho és. Però tant, vaig tenir molt clar la visió.
De fet, ara és subgrup polític.
Però igualment, Manolo, si tu ara sumes Ciutadans, PP i Vox, et donen els 20 diputats, que històricament...
Jo no ho he fet, però ho tenia claríssim.
Siga sempre.
Ho tenia claríssim, des de sempre.
És matemàtic.
No, és que...
Digues, Afra.
Tot i així, Manolo, i arran de situar la terra gallega, et diré, i això segur, bueno, coneixes bé, no? Ho coneixem bé. La diferència de la sensibilitat que trobem entre el poble gallec, segurament perquè la política no va arribar a una situació i els carrers no van arribar a una situació d'alta tensió, com hem pogut veure en els darrers anys a Catalunya, i això fa que en les aules gallegues, no, sense anar més lluny, tot i tenir una preponderància al gallec, si tenim alumnes que no... estan d'acord amb aquesta llengua o que no la volen compartir, o tutors o fins i tot professors o professores que imparteixen les classes en una altra llengua, no genera, estic intentant mesurar els termes, no generen el mateix conflicte que poden generar o que es genera a les nostres aules a Catalunya. I comparteixo molt i molt aquesta reflexió que feies, no?, de com la política ha entrat a les nostres aules, no?, i a la nostra educació formal. I això, sí, ho comparteixo absolutament, perquè només cal veure Cantàbric i el Mediterrani com actuen de manera diferent davant d'una situació que és evident que es dona en les aules d'ambdós terres. Sí, sí.
Anaves a dir alguna cosa?
Sí, bueno, jo no ho conec, potser ho coneixes tu més, Afra, però jo tampoc no sé si la Galícia de Feijó, diguem, des d'un punt de vista de llengua a l'escola, seria exactament el model a aplicar,
No, vull dir, ni molt menys.
Vull dir que al final...
Podem dir que és molt galeguista per algunes coses,
jo crec que
no sí. Protegeix ni en lo públic ni tampoc la llengua a les aules gallegues, no.
Exacte. Jo crec que és veritat que allà sí que hi ha una situació del que s'anomena diglòssia una mica, encara.
Correcte.
El castellà encara es considera com la llengua de cultura elevada i el gallec és la llengua, diguem, del carrer, no? I això és veritat que a Catalunya ja fa molt de temps que ho tenim superat. I que considerem que el català és una llengua com qualsevol altra.
Igualment no te la lien parda, perquè ens entenguem.
Sí,
saps? Vull dir, tampoc tenim un poble reaccionari. Això em referia.
No, les situacions són les situacions polítiques i sociolingüístiques, doncs són diferents.
Però cuideu, històricament, no direu que les cantigues d'Alfonso X el Sàvio...
Eren en gallec.
Això que vol dir? Que la mare del castellà és el gallec.
Sí, sí.
Clar, és que és així d'evident, històricament. Per tant, hi ha més afinitat lingüística entre la mare i el fill que no entre un germà i una germana. I clar, el català no és mare i fill, el germà. Clar, naix al mateix temps.
Mira, ha arribat al punt de 9:45 del matí, com que haurem de fer una publicitat que... Això ja és cosa meva, era de fer abans de 10:00, però estem pendents d'aquesta roda de premsa, no sé com anirà. Faig la pausa ara per la publicitat i en tornar comencem a parlar ja dels Jocs Olímpics. Escoltem el que hagi de dir-ne al govern i busquem també algunes reaccions a partir de la concreció del que digui el govern en aquest sentit, també al territori, pel que fa a aquesta consulta, que és la notícia d'aquesta hora del matí. El govern a punt de comparèixer, si no hi ha cap sorpresa, per anunciar que la falta d'acord sobre una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó pels Jocs Olímpics fa que en aquests moments el govern decideixi ajornar la consulta sobre els jocs que s'havia de fer al territori a partir del 24 de juliol. Publicitat i en parlem, va.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Ràdio Estel és podcast. SB1 acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
i 34 minuts del matí d'aquest divendres 27 de maig del 2022, pendents d'aquesta roda de premsa convocada al Palau de la Generalitat, en principi per anunciar un ajornament d'aquesta consulta sobre els Jocs Olímpics. La data era 24 de juliol, si no recordo malament, la que en principi s'havia fixat per fer la consulta. Clar, hi ha una realitat damunt de la taula, que és que difícilment avui el govern sabria exactament què preguntar als veïns del Pirineu, bàsicament perquè tenim la candidatura en l'aire. Ara escoltarem Laura Vilagrà quan comparegui la consellera, a veure exactament què és el que explica. També serà interessant d'escoltar, més enllà de la qüestió de la consulta, que és transcendent, evidentment, quin és el posicionament català davant del que està passant amb aquesta candidatura, el posicionament de l'embat, etc., perquè quan s'ha trencat tot una mica aquesta setmana, quan dic tot em refereixo a quan ja el COE, diguem-ne, ha acceptat que l'embat no està per la labor, a partir d'aquest moment a Catalunya ningú ha parlat. I, per tant, serà molt interessant d'escoltar la consellera. Aquí no parla ningú, però, en canvi, a Madrid, comentaves, David, ara hi anem també Afra i Manolo, que estan catrinen amb el president Aragonès. I quan dic Aragonès, vull dir d'Aragó. No amb Pere Aragonès, sinó amb Javier Lambán, sí. El president de l'Aragó.
No, totalment. Vull dir, a Madrid, en el PSOE fins i tot, i a Moncloa em consta que hi ha malestar amb Lambán perquè no ho entenen. O sigui, no entenen com es fa enrere d'un pacte tècnic que ja s'havia arribat. Entenen que és per una qüestió política, o sigui, al final l'Amban té unes eleccions d'aquí un any i l'anticatalanisme a l'Aragó, sobretot a Saragossa, que és on hi ha, diguem, més de la meitat de la població de l'Aragó, doncs és un component molt important. L'Amban sempre l'ha jugat, aquesta carta, i el que consideren igualment a Madrid és que potser aquesta vegada s'ha passat de frenada. Perquè, clar, pressionant tal i apretant tant a la negociació, si et surt bé, d'acord, però si et quedes fora, doncs el risc és molt gran, no? I el malestar en el govern i en el COE, amb l'Amban, i curiosament, és un tema aquest en el qual els catalans, diguem, són els assenyats, no? I això feia temps que no estem acostumats, des del punt de vista de Madrid. És que no acaben d'entendre què està fent l'Amban.
No, però és que fixa la lectura perversa que en feia l'Amban, crec que va ser en una entrevista a la COPE, just l'endemà, no?, quan venia a dir que el COE estava primant per qüestions polítiques a Catalunya i que la igualtat passava per sotmetre's. És a dir, és una lectura que anava, diguem-ne, tres pobles més enllà de tot el que s'havia pogut plantejar fins al moment.
I això el COE, que té una manera de funcionar, diguem, molt diplomàtica, li molesta especialment. Tu no pots acusar el COE d'això. Vull dir, és que, ojo, vull dir que no, en fi, vull dir, jo crec que ha jugat malament les seves cartes, però bueno, ja veurem què passa.
I intentant posar Pedro Sánchez pel mig, diguem-ne, que sí, ja ho exacte, va fer a l'inici encara, i ho va tornar a fer en aquesta entrevista, Afra.
Jo és que no acabo d'entendre ben bé què ha passat. Ho soc totalment franca, per tant, comparteixo absolutament la reflexió al respecte de que aquí el que tenim sobre la taula és un motiu purament polític, que un cop més va en detriment d'un projecte tècnic acordat i negociat i ja pràcticament tirat endavant, i a mi m'agradaria de tant en tant poder escoltar, tenir aquesta capacitat increïble d'escoltar darrere de les portes, no? Com aquell qui diu, ser una invisible i ficar-me, perquè només pot haver-hi una motivació política de molt justet contingut per poder explicar el que ha succeït. Em manca informació al respecte. Ara, una pena, en tot cas.
Ara, jo no voldria ser, ara mateix, jo no voldria ser un veí de Jaca,
Clar.
No català, és a dir, jo ara em poso en el lloc d'un veí Clar. De Jaca o d'un veí de Benàs, que és igual, per dir, diguem-ne, allò, una gran població turística del Pirineu aragonès, per entendre'ns, o de Can d'Anxú. És a dir, jo no voldria ser un veí d'allà i que m'expliquessin que el meu president està fent el que està fent perquè l'anticatalanisme a Saragossa electoralment li funciona, a mi m'explotarien les neurones,
No, perquè, a més, associat precisament a aquest tipus de, podríem dir, entorn dels Jocs Olímpics, hi ha tot un moviment, podríem dir, de turisme associat, no? Que a més és un turisme d'alta qualitat i que a més el que fa és donar a conèixer nous punts, no? I aportar sobretot una injecció econòmica monumental d'inversió, primerament, i després de recepció i percepció. Ja, un segon. Llavors, en tot cas, la pèrdua d'aquesta inversió i d'aquesta posta en valor, doncs només pot anar en detriment, repeteixo, d'aquells ciutadans que, més enllà de tenir una postura anticatalanista o no, la primera postura que han de tenir és fomentar la seva terra, la inversió en la seva terra i sobretot els seus establiments, no? I les seves capacitats d'oportunitat. Per tant, una llàstima. I a mi també m'agradaria veure com reacciona el veí de Jaca, la veritat.
Manolo.
Bueno, jo crec que aquí hi ha una resta de històrica de pols històrics, perquè fixeu-se bé que Aragó sempre ha sigut una mica tossut en algunes de les matèries respectives de la identitat. Aragó ha tingut un cert orgull diferencial sempre de lo que era el conjunt de la corona d'Aragó, que és la catalanitat prioritària, perquè, clar, era Catalunya, València, Balears, que s'expressen en català. Aragó s'expressa en castellà, el qual sempre va ser un motiu d'alguna diferència. Però això políticament i històricament se va traslladar a la palestra. Fixeu-se que el conflicte ja comença quan mor, en les circumstàncies equis que siguin, el príncep de Viana, que catalanejaven. El príncep de Viana catalanejava. Era molt amic d'Ausias Marc i que va estar empresonat precisament per la seva madrastra a Morella, al castell de Morella, on va anar, anar Ausias Marc a consolar-lo, a acompanyar-lo, etc. Per tant, fixat, si era molt clara la decantació. En canvi, el que va sortir guanyador va ser Ferran el Catòlic, que era aragonès. Evidentment, era aragonès amb totes les conseqüències. I era català en lo pragmàtic, no en el, diem, en el sentiment cultural. Aleshores, clar, jo crec que això sempre ha quedat. Jo, que soc de terra de fronteres, de la part que llinde en Aragó, i per tant tinc allí la franja, això sempre ha quedat. I ja és tan curiós aquest fet que marca a vegades uns matisos que són conflictius.
Una relació molt complicada.
No.
Històricament, entre l'Aragó
i
Catalunya.
No, jo t'ho dic en sèrio. És a dir, jo avui en dia, quan vaig a vegades a les conferències a la Franja, a Vallderobles i tal i qual, no, clar, m'expreso en català. I la gent parla en català. I clar, és un tema que no s'ha entès mai per part sectors o espanyolistes, o castellanistes, o aragonesistes. Per exemple, el propi Pío Baroja, en la seva novel·la Los confidentes audaces, que passa tot en Morella, al final de la Guerra Carlina, en aquesta novel·la diu els confidents que van anar a intrigar des de Madrid perquè fracassaré Cabrera i fracassaré el carlisme, no? I quan se'n surten i se'n van cap a Castella, arriben a una zona d'Aragó i diu aquí hablan un estranyo lenguaje, diu el personatge, un estranyo lenguaje, claro, el estranyo lenguaje del català de la franja. I en canvi, la idea que tenia el protagonista de Pío Baroja és que allí havia de parlar-se en castellà. Aleshores, aquesta conflictivitat ha sigut permanent. En recordeu-se la meva amiga, Luisa Fernanda Rudi, que va inventar-se un apellido pel llenguatge català que es parla.
La Pau.
Per això dic, fixeu-se bé, l'obsessiva estúpides de cony marquem, conya, tu parlaràs el català perquè estàs a la frontera i parlaràs el castellà i tal, però no s'ha de fer qüestió d'això. Jo crec que hi ha alguna retranca d'aquesta qüestió.
Hi ha una qüestió que jo abans deia, no? si jo fos veí de Jaca o de Benasc o de qualsevol població de la part alta, diguem-ne, no? Les poblacions del Pirineu d'Osca, no? El Miguel Barluenga és un periodista del diari Opones, no? I jo recordava el que passava el 2017, Javier Lambán optava a ser el secretari general del PSOE aragonès. I li va passar una cosa. Jo dic perquè a vegades posar les coses en context ajuda a entendre determinades circumstàncies, no? I el Miguel, que escriu al diari Opones, aleshores explicava una notícia que va titular, El socialistes d'Osca es passen al sanchisme i posen en perill la reelecció de Lamban. Lamban va agafar una emprenyada monumental.
És que Lamban era susanista. Un dels principals susanistes.
I ho era tota la província d'Osca. Fins que van fer aquest canvi i en les eleccions internes al lideratge del PSOE a l'Aragó, fa 4 anys, el PSOE d'Osca, que són una vintena de representants, és un pes bastant important, va decidir canviar el seu suport i no donar-li a l'Amban, sinó donar-li a, ara no recordo el nom, de pila, una senyora que es diu Dueso, que estava a l'Ajuntament de Saragossa, i, de Saragossa, que és, que li estava, que és qui li estava disputant. I aleshores explicava el Miguel Barlungo, i ho escrivia el Diario Ponesa, entre els nombrosos obstacles que li han sortit a l'Amban, hi apareix l'oposició frontal que troba a la província d'Osca. L'Alt Aragó pot acabar sent decisiu, no ho va ser, perquè l'Amban va guanyar, tot i que tenen el 20% de les bases del partit. Diu, i el problema és l'oblit que l'Amban té sistemàticament de l'Alt Aragó.
Sí, sí.
I ara passa el que està passant. I al final, diguem-ne, les tradicions i les fílies i les fòbies polítiques s'arrosseguen, no? S'arrosseguen ja no és... el temps.
Sí, sí.
I passen coses com les que passen, no? Que és, de tant que t'estimo, t'ofego.
Bueno, és que ja no és...
Que és el que està fent, sí, amb l'Aragó. De tant defensar que ha de ser bo, i que ha de ser igual, doncs no sabem què acabarà passant, diguem-ne, no?
Això és el que passa al Pakistan, no és de Terrassa.
No, vull dir que...
No, però vull dir que més enllà de l'oblit, ara ja no és oblit, ara ja estàs sabotejant.
No, però ho dic perquè a vegades des d'aquí no acabem d'entendre... No,
només, les dinàmiques d'allà.
És a dir, només veiem que hi ha una... Que és evident, no?, que hi ha un enfrontament, diguem-ne, entre Lamban i Aragonès. Tan evident com que s'havien de veure un dia a Balaguer i encara s'esperen, però és que s'esperin, és que ni tan sols han parlat, em sembla, que en tot aquest procés ni tan sols han arribat a parlar els dos presidents, diguem-ne, per dir, escolta'm, què està passant amb això? Però és que Lamban té molts fronts oberts. Llavors, quan tu l'escoltes i dius, clar, si Lamban té un problema amb Aragonès... Lamban teu havia tingut un problema amb part del socialisme aragonès a Osca, i Lamban tenia i té un problema amb Pedro Sánchez, llavors entens que el gran problema que té el COE.
Sí.
No voldria ser Alejandro Blanco jo avui.
No, aquelles reunions devien ser espectaculars, eh? Aquestes reunions, que han tingut 11 o 12 reunions, no, em sembla?
11 reunions.
11 reunions, imagina't.
Ja estan farts.
Bueno, és que quan algú no té voluntat, és que és igual. Pots reunir-te 10, 11.000, és que és igual.
No t'enganyes, és la tossuderia típica de l'aragonès clàssic. Jo no vull, no soc menys preciatiu, jo més estimo molt els baturros.
Però hi ha un punt.
La meva àvia materna era aragonesa. Però clar, el que és evident és que alguns se quadren i no hi ha manera. I no hi ha manera, i del cap de la mà. Ja pots argumentar,
Manolo, a veure, jo tinc una... A veure, la meva percepció és més de que aquí probablement l'històric i la hemeroteca del senyor Alban ha provocat que aquest actuï com està actuant, fet que no justifico ni molt menys, i una altra cosa és el ciutadà de peu. El ciutadà de peu pot tenir més simpatia o menys simpatia cap a les terres catalanes i cap als catalans i les catalanes. Però escolta'm, quan a la porta pica una oportunitat com aquesta, deixem-nos de tonteries. Saps el que et vull dir?
Sí, clar.
O sigui, estem parlant d'una terra amb una tassa d'atur brutal, amb una renta mitja baixíssima, amb una capacitat i una oportunitat ara mateix d'abordar una nova etapa absolutament necessària. Insisteixo, una inversió econòmica, no? Llavors, no acabo d'entendre que autènticament el poble secundi aquesta actuació, més que res perquè tothom, quan, insisteixo, pica a la porta una oportunitat d'aquestes dimensions, a més, que ningú posa en tela de judici al fi de la mateixa, no, només faltaria, és esport, no? És esport d'alt nivell, són uns olímpics. Jo no sé si això al senyor Galván li passarà factura, Soc molt sincera.
Mira, la consellera Vilagrà ha començat la seva roda de premsa. Escoltem què explica Laura Vilagrà sobre aquesta consulta per una teòrica consulta, per una teòrica proposta de Jocs Olímpics a Catalunya.
Que diverses proves de salt o de lliscament es poguessin realitzar doncs, en un altre estat. Com saben, nosaltres sempre hem explicat des de Catalunya que ens sentim còmodes en aquesta proposta de candidatura diferent, de Jocs Olímpics d'hivern diferent, col·laborativa, sostenible des de molts punts de vista i especialment doncs, pensant que més d'un estat pogués col·laborar aprofitant ja instal·lacions existents. Des de Catalunya no volíem construir doncs, instal·lacions que després doncs, no tinguessin ús o no tinguessin doncs, en fi, activitat esportiva. Estàvem convençudes que seríem capaços, entre totes les parts implicades, un acord que sumés totes les capacitats. Però també vull deixar molt clar que això no va de reencuentro. Això va de fer una candidatura competitiva, guanyadora, perquè, de fet, altres candidatures s'estan ja forjant i, per tant, nosaltres necessitem doncs, fer-ho de forma immediata. Catalunya mai s'ha aixecat de la taula en aquest procés de negociació d'aquesta candidatura. Sempre respectat els treballs tècnics que s'han fet, sempre hem respectat els acords amb els que s'ha arribat, doncs, bàsicament amb el Comitè Olímpic Espanyol, entre totes les parts i sempre buscant el consens, i ho continuarem fent. Altres parts no poden dir el mateix. Fa poques setmanes, com saben, teníem un acord tècnic tancat, que hem anat explicant als diferents actors implicats, ajuntaments, alcaldies, consells comarcals, entitats, veïns, veïnes, i que vostès, mitjans de comunicació, se n'han fet ressò de forma àmplia. Teníem clar què faríem i on ho faríem. Era un bon acord, un acord que sumava les capacitats de les diferents valls del Pirineu i que comptava amb el vistiplau tècnic dels tècnics catalans, aragonesos, també del govern de l'Estat i, òbviament, del Comitè Olímpic. Però, com vostès saben, una de les parts va trencar aquest acord que prioritzava els aspectes esportius, tècnics, en base a criteris polítics. Els interessos polítics, d'una part, van entrar en joc i van trencar l'acord. Els últims dies hem intentat refer aquests ponts, però, com saben, això no ha estat possible i s'ha obert un període d'incertesa. A Catalunya sempre hem estat compromesos amb aquest projecte olímpic perquè creiem que és l'oportunitat pels Pirineus, pel país, una oportunitat per millorar les instal·lacions actuals, per millorar pavellons que en aquests moments doncs, necessiten d'una posada al dia per ubicar-hi, per exemple, disciplines de gel. Per tant, vull dir ben clar, Catalunya volem aquests Jocs Olímpics el 2030 i no hi volem renunciar. I ens causa absoluta perplexitat que en posicions intransigents doncs, una part deliberadament doncs, ha boicotejat aquest bon projecte. Però, en tot cas, el resultat a hores d'ara és ben conegut. No tenim sobre la taula tota la informació en relació a quines disciplines es disputaran al nostre país. Com saben, el president del COE, en roda de premsa, va explicar que s'obririen converses altre cop i, per tant, doncs, en aquest sentit, nosaltres hi serem, com sempre. Bàsicament, no hem marxat mai d'aquesta taula. I estem segures que tirarem endavant una bona proposta per Catalunya. De fet, creiem que és de justícia que aquest país, i per la seva tradició esportiva, pugui tenir aquesta candidatura olímpica. Catalunya estem preparats i preparades per acollir uns Jocs Olímpics d'hivern i sempre hem dit al COE que ha d'estudiar totes les alternatives possibles i quan diem totes, volem dir totes. Però en tot cas, en aquests moments no sabem quan es tancarà aquesta candidatura. Per tant, davant d'aquesta situació i per respecte a la ciutadania que ha de votar el 24 de juliol, hem decidit posposar les consultes. Les persones que han de votar han de tenir tota la informació en relació a aquesta candidatura olímpica. Per això el president avui no signarà el decret de convocatòria de la consulta, encara, de fet ja el teníem a punt, i que quedi clar que el govern continua compromès amb aquestes consultes, continua compromès que el territori voti. De fet, és la primera vegada que apliquem el dret a decidir, que acostem una decisió important a la ciutadania doncs, directament afectada i per això doncs, ho volem posar en valor, perquè creiem que és un fet molt rellevant, que potencia molt el projecte. Però repeteixo, en aquests moments els veïns i veïnes que han de votar no tindrien tota la informació sobre la taula per decidir. Així doncs, tanquem primer la candidatura, la volem tancar de forma ràpida, Per tant, exigim celeritat.
Doncs aquest és l'anunci del govern. La línia que us avançàvem fa pràcticament una hora. El govern ajorna la consulta al territori, la que estava prevista pel proper 24 de juliol. El president no signa el decret. Explica la consellera, no sabem ni què es faria a Catalunya ni si hi haurà candidatura. Per tant, resolem això i després la consulta es farà. Declaració d'intencions també molt clara. Catalunya vol els Jocs Olímpics i no hi renuncia. I encara més, també un missatge, anava dir encobert, no, bastant clar, al COE. Això no va de reencuentro, va de guanyar. És a dir, de fer una candidatura que realment tingui opcions de competir d'entrada amb la resta de ciutats que s'estan estalviant tot aquest paperot, diguem-ne, que tots plegats estan fent, començant pel COE, acabant per l'envant, diguem-ne, no? Tothom que hi ha pel mig en aquesta situació. També us diré que em sembla, David, bastant assenyat, diguem-ne, no dir que faràs una consulta on no saps què podries preguntar, perquè no se sap a dia d'avui ni tan sols si ja acabarà havent una candidatura, que el govern no només la vol, ha pagat una campanya publicitària que s'emet per la tele dia sí, dia també, diguem-ne, per fer-los aquests jocs.
Té tota la lògica. Vull dir, la ciutadania, quan tu votes una cosa, has de tenir el màxim d'informació. No només, diguem, el projecte en si, sinó hauries de tenir fins i tot accés a informes sobre impacte, diguem, econòmic, impacte ecològic, no?, per poder ponderar una decisió al respecte. Aquí el tema és si el calendari permet, i estem a temps encara, de fer una consulta amb totes les condicions de la consulta i al mateix temps poder tirar endavant la candidatura o no, no? Vull dir, ara el tema és que el calendari s'estreny i que s'haurà de prendre una decisió, vull dir, perquè aquesta la consulta, diguem, s'ha de fer abans de poder començar, abans de posar la primera pedra d'un projecte relacionat amb els Jocs Olímpics, la ciutadania s'ha de pronunciar.
Mira, ara us dono la paraula, al Manolo i també a l'Afra, però abans el senyor Francesc Viaplana és l'alcalde de la Seu. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Bé.
Tenia sentit mantenir la consulta tal i com estan ara mateix les coses en relació amb aquesta possible candidatura?
Jo crec que és una decisió encertada d'ajornar-la fins que ben bé el projecte tècnic acabi d'estar definit, sinó també era una mica difícil d'anar a fer una consulta quan una part important de la candidatura, com és on es celebraran les proves, doncs no està clar a dia d'avui.
No li fa cap favor a una possible candidatura, tanta incertesa? Ho deia ara també la consellera, no? És que acabarem competint o intentant competir amb tot de ciutats que tenen la feina feta i que tenen clar que hi volen ser, no?
Sí, però no depèn de nosaltres, també, sols.
No li deia per qui depengui, però dic per com es deu viure, no? Jo abans, fa una estona, en el programa en parlàvem, i jo deia, no sé com es deuen estar sentint ara mateix, si jo fos veí de Haca, per entendre'ns, no? Com em sentiria, però també traslladar-li a vostè la pregunta, no? Com ho estan vivint vostès, diguem-ne, que ho han defensat i que els volen, tota aquesta incertesa, per qüestions polítiques, no tècniques, no de candidatura.
Sí. Certament, o sigui, el més desitjable és que estigués el projecte tancat i que féssim la consulta doncs, tal com estava prevista. Però vist el renou, l'embolic on ens hem posat, crec que ens han deixat poques altres opcions. Personalment he de dir que o sigui, crec que és important per la consulta saber on es fan aquestes proves, però òbviament per mi el més important no és on es celebraran les proves concretament, sinó el que hi ha abans i el que hi ha després. Però és obvi que si s'ha de fer una campanya informativa, doncs no la pots fer a mitges i per tant, si no es té clar encara aquesta candidatura, doncs sentint-ho molt, doncs no hi ha altra que ajornar-la. Per tant, entenc la decisió, tot i que no ens agradi.
Perquè us amoïna que
tenim ganes de decidir d'una vegada per totes ja de presentar la candidatura i per tant, quan abans millor.
Clar, en aquest sentit li volia fer aquesta pregunta, no? Si us amoïna que la gent defallegi fins i tot aquí al territori o es desanimi i l'única cosa que tingui ganes, no?, és d'agafar la política i dir aneu a pastar, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, crec que això ja passa a vegades. Però bé, Vull dir, també poso en valor el fet aquest, de que per primera vegada crec que se'n reconeix a l'Alt Pirineu i que serem els de l'Alt Pirineu els que decidirem si es fa o no aquests Jocs Olímpics. Per tant, això també crec que s'ha de posar en valor.
Ara serà una qüestió també de tempos, alcalde, perquè estàvem parlant d'una consulta que estava plantejada pel 24 de juliol. Clar, si no es fa el 24 de juliol, jo no. Vostè s'imagina una consulta en ple agost? Entenc que no, no?
No, jo crec més que serà al setembre. Més que res, també pels terminis que hi ha de convocar, o sigui, un cop hi hagi el projecte tècnic, hi ha 60, hi ha d'haver 60 dies fins a que es fa la consulta. Per tant, en saltem, o sigui, sortim de l'estiu ja. I crec que com a molt d'hora pot ser al setembre, final de setembre.
Alcalde, em consta que té una reunió a les 10, falten 30 segons. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a
vos. El deixo que tingui aquest compromís i merci per haver-nos acompanyat aquesta primera reacció a la roda de premsa que està fent la consellera Laura Vilagrà, la consellera de la presidència, insistint que el projecte de candidatura, diu la consellera, continua viu. Ara el mateix alcalde deia, clar, és evident.